Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Quico Ramírez haurà de rumiar molt a partir de demà l'11 inicial, pensant en el vital partit de diumenge contra el València Mestalla. El partit com a referència potser és el de fa 10 dies contra el Cornellà, l'última casa. L'equip es va mostrar força superior a un rival de play-off i només una acció a pilota aturada en l'últim minut de l'afegit va impedir als arlequinats endur-se els 3 punts. Problema o virtut en aquest cas. Aquell dia no hi era Nico Del Monte, estava sancionat. Per tant, el dubte ara és a qui treu d'aquell 11 per entrar a l'argentí si és que agafem com a referència el de l'últim partit a casa. Arturo serà baixa, això confirmadíssim, per targetes. Per tant, el nou sembla prou clar, Edgar. Però a partir d'aquí, i veient la polivalència d'alguns dels jugadors, no sabria dir-vos on és el dubte, en quina línia exactament. Fernando Pajarero torna després de sanció. Si juga d'inici a l'eix de la defensa, o Nico avança al seu lloc respecte a Buñol, o cau el capità Migue, o fins i tot Nico de lateral i Josu per davant. Si entra Pedro Capó, que també torna després de sanció, podria caure Manuel Gato, que va sortir d'inici contra l'Atlético Levante després de mesos sense fer-ho. De seguida l'escoltem. També podria avançar Adri Cuevas a la mitja punta. O que sigui el de Jerez directament que caigui. Vaja, un autèntic embolic a uns quants dies encara d'aquesta finalíssima. La part positiva és que sembla que Quico Ramírez està recuperant jugadors per la causa, ni que sigui pel fet d'haver substituït a sancionats. Gato va reaparèixer després d'un protagonisme realment testimonial amb el tarragoní d'entrenador. No va desentonar. Edgar Hernández va veure porteria per primer cop aquesta temporada. Potser l'únic que està perdent una mica de pistonada i de pes clarament a l'equip en les últimes setmanes és Antonio Domínguez, de vital importància en alguns moments de l'any. L'11 tipus no existeix a hores d'ara, però en un moment tan delicat com l'actual és clau que tothom sumi, fins i tot aquells que feia mesos que no jugaven o fins i tot els juvenils que començaven la temporada a la preferent i que l'acabaran pràcticament com a membres de ple dret de la primera plantilla a segona B.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem futbol amb el centre d'esports, aquestes alternatives que plantejàvem. Hi ha dies per endavant perquè, recordem, avui és dia de descans per la plantilla sabadellenca. Avui escoltarem a Manuel Gato, a Edgar Hernández i com té l'equip arlequinat la Baraix amb els seus rivals directes en aquesta part baixa de la classificació. També molt de bàsquet amb la gesta de la Pia guanyant contra el líder a casa i la salvació matemàtica del Global Bàsquet. Al final de Lliga del Rugby, l'última hora del futbol sala local i també amb vol felicitant un campió de Lliga com és el sabadellenc Aleix Gómez.
I fora de l'hotel?
Catalunya va guanyar ahir l'amistós contra Venezuela per 2-1. Bojan Krkić i Javi Puado van ser els autors dels gols del combinat català a Montilivi. Avui continuen jugant-se partits classificatoris per l'Eurocopa del 2020. A 9:15 Espanya visita Malta. De fet, els dos van guanyar el seu primer partit a la fase de grups. A la mateixa hora, entre d'altres, el Noruega-Suècia, el Suïssa-Dinamarca o el Bòsnia-Herzegovina-Grècia. Ahir Anglaterra va golejar per 1-5 a Montenegro, França per 4-0 a Islàndia i Portugal no va passar de l'1-1 a casa contra Sèrbia en un partit en el qual es va lesionar la cuixa dreta Cristiano Ronaldo. Parlant de lesions d'aquest tipus, el jugador de l'Espanyol Facundo Ferreira es perdrà entre 4 i 6 setmanes de competició per culpa d'una lesió muscular als isquios, precisament també de la cuixa dreta. I la Volta a Catalunya celebra avui el seu segon dia de competició. L'etapa comptarà amb 166 quilòmetres amb sortida a Mataró i arribada a Sant Feliu de Guíxols. El belga Thomas De Gendt encapçala la general després del seu triomf en solitari ahir a Calella.
Han parlat en les últimes hores
Joan Soteras, president sabadellenc de la Federació Catalana de Futbol, en declaracions a Catalunya Ràdio després del Catalunya 2, Venezuela 1.
Un dels objectius era tornar a fer el partit de la selecció catalana. El que passa que era condició indispensable que tinguéssim data FIFA. Ho hem lograt, ho tenim aquí i això no ens ho troba ningú. Tornarem l'any que va intentar fer l'altre partit en data FIFA, perquè crec que la selecció catalana s'ho mereix, degut a les males relacions que tenim amb Madrid. Doncs la selecció, Federació Catalana i Federació Espanyola, no crec que tinguem cap problema. I Espanya, els clubs, doncs, una mica a mica s'han en compte doncs, que, bueno, doncs, que no passa res si els jugadors venen a jugar a Catalunya.
Un petit encàrrec de Joan Soteras cap als clubs que s'han negat a deixar jugadors com, per exemple, com dèiem ja en la prèvia, el Valladolid amb el porter sabadellenc Jordi Masip. I en la mateixa línia d'intentar que hi hagin més partits de la selecció catalana, el central Gerard Piqué.
Ho hem de fer més vegades, perquè ara feia, crec que ja 2 anys i pico que no jugava a la selecció, i crec que és una festa del futbol català, una festa on la gent doncs participa i s'ho passa bé, i nosaltres també com a selecció catalana doncs tenir reptes com jugar contra una selecció com Venezuela crec que està força bé.
I a les xarxes socials.
Un enrenou ben curiós que té relació amb aquest partit a Montilivi, a Girona. Ahir Venezuela jugava allà, ho va fer amb una samarreta de la mateixa marca que vesteix de normal a la Vino Tinto, però no amb la qual va enfrontar-se la setmana passada a l'Argentina, en partit jugat al Wanda Metropolitano. A les xarxes socials hi va haver multitud de missatges sobre aquest nou model de samarreta, molts d'ells agraint que fos un disseny molt més modern que no pas el que hi havia fins ara. La sorpresa va ser quan el capità Tomás Rincón va penjar una foto amb una samarreta de cada, amb la que van jugar contra l'Argentina i la que va jugar contra Catalunya, amb el següent text: Gibova, le exigimos máximo respeto a nuestra camiseta nacional y a cada integrante del equipo. No tener camisas para jugar hoy y estampar unas que compraron es lamentable. Lo de ustedes es vergonzoso. Veure per creure. La solució d'emergència va agradar gairebé més a l'afició que a la samarreta original. Per cert, que ara que parlem de les xarxes socials, també destaquem un tuit curiós, i més no, sobretot per la estadística. El Rafa Maínez el feia públic i parlava de les diferents destitucions a la segona divisió B, amb la de Pedro Morilla, fins ara entrenador del Recreativo Granada, el filial del conjunt granadí. Ja són 33 els cessaments a la categoria, més 4 ascensos des del filial al primer equip. És a dir, el de... estaríem parlant Sporting, Real Sociedad, Athletic Club i també el de Solari del Castilla al primer equip. És a dir, 37 entrenadors han canviat a les banquetes de segona B en els 80 equips que hi ha a la categoria.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant a un fidel oient de Ràdio Sabadell, al palista del Natació Sabadell i company periodista sabadellenc Joan Barberà, i també a la futbolista del Futbol Club Barcelona nascuda a Sabadell, la barberenca Candela Andújar.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
La setmana que ve ja sí que ja és la finalíssima i ja s'ha acabat. Ara ja sí que ja hem de saber on estem tots i remar tots junts, això està clar.
Edgar Hernández, escalfant motors de cara a la finalíssima, diu, de diumenge a les 5 contra el filial del València. Avui els protagonistes al centre d'esports aquí a l'Hotel Suís seran dos homes que durant mesos no van tenir pràcticament protagonisme al conjunt arlequinat i que en les últimes setmanes han anat guanyant pes a l'equip d'entrada. I sobretot, Edgar Hernández va passar amb Toni Saligrat i també ha succeït amb Kiko Ramírez. La primera opció en els dos casos va ser Arturo com a titular, i amb el pas dels partits i de les setmanes el gavanenc li ha pispat aquest lloc a l'11 titular, si bé han compartit també espai en alguns moments tots dos jugant a la punta d'atac amb un 1-4-4-2. Les últimes setmanes Edgar ha encadenat titularitats i per fi diumenge a Bunyol va trencar amb una sequera de 30 jornades sense marcar. Ho vam dir al directe durant el Sabadell en Joc. Sempre tindrem en dubte què hagués passat si aquell penal a la jornada 4 a Palma de Mallorca l'hagués materialitzat el punt arlequinat, que a la pretemporada va fer bons partits, però el penal a Sant Malferit el va fallar, tot i acabar guanyant aquell partit, i a la llarga ha hagut d'esperar mesos per fer el primer gol de la temporada, que va arribar a la jornada 30 abans d'ahir a Bunyol. Una diana estèril que no va servir de massa contra l'Atlético Levante, com lamenta el propi Edgar.
Ara mateix res, ara mateix no, ja et dic, és una sensació molt dolenta, molt dolenta. Mai havia viscut aquesta sensació de que no sé què passa, que no sé què passa, que no sé què passa, però bueno, quan vagi passant la setmana jo crec que ja ho veuré millor, i aquest gol crec que t'ha donat aquest plus de confiança i ajudar l'equip en aquesta faceta i en totes les altres.
Ha estrenat, per tant, ja el comptador golejador, i pensant que a mesura que passin els dies, avui, per exemple, és dia de descans pels arlequinats, segur que avanci, que quan avanci la setmana ho veurà una mica diferent al gavanenc, però un Edgar Hernández, que és un dels homes que sap que no està rendint com volia aquesta temporada i segurament dels que més la parla també, per què no dir-ho. Ho va fer a Pinilla, a Terol, després de la derrota de fa 3 setmanes, i també fa autocrítica aquesta setmana. D'entrada sobre l'autèntic calvari que viu l'equip fora de casa, on el gavanenc lamenta que gairebé qualsevol acció sense perill acaba convertint-se en gol, per molt que després el joc dels arlequinats sigui millor. Una història que sembla no tenir final, com a mínim de moment.
Ens està penalitzant moltíssim. Qualsevol acció, qualsevol arribada de l'equip contrari fora de casa està sent, bueno, ja et dic, inexplicable, perquè al final sempre dius, sí, mereixes més, però bueno, aquí ja no mereixes més. Aquí hi ha algú que estem fallant i bueno, hem de ser conscients que ara sí que ja no queda un altre que tots junts, ho veiem, al final ho traurem tots junts això.
Edgar, per cert, serà el principal argument ofensiu de l'equip aquesta setmana en el vital partit contra el València Mestalla. Arturo, com diem, va veure la cinquena groga de la temporada i, per tant, es perdrà la visita del filial Che a la nova Creu Alta. L'únic punta nat, amb el permís de Jandro Moreno, el davanter del juvenil, és Edgar. I, de fet, com escoltàvem ahir, Kiko Ramírez ja el va reservar uns minuts, ja el va substituir abans d'ahir a Bunyol perquè no patís cap molèstia, cap contratemps, cap lesió, pensant en el duel contra el Mestalla i que, en absència d'Arturo, tindrà ell la responsabilitat en atac de l'equip. Així valora aquesta situació el propi Edgar Hernández.
El míster ha decidit això, de substituir-me perquè creia que estava sobrecarregat i potser podia fer-me mal per la setmana vinent, però bueno, no queda un altre, ja et dic, que tots junts. Al final l'equip té aquelles estones que dius, hòstia, quina superioritat, però ens està penalitzant molt això i a casa això sí que ja no sol passar i esperem que no passi i ja et dic que la nova Creu Alta la setmana vinent ha de ser, bueno, una olla a pressió per treure aquests 3 punts tan necessaris.
Doncs creant un altre cop aquest caliu especial, aquest ambient, intentant que la graderia recuperi aquells punts que es van escapar a última hora contra el Cornellà i que d'una manera definitiva ja el Sabadell obri escletxa amb la part baixa de la classificació, entre altres coses perquè recordem, si el Sabadell no guanya té tots els números de veure's immers a la part baixa de la classificació, de fet perdent segur sí o sí dormirà en descens faltant només 7 jornades pel final. Per tant, una autèntica finalíssima i a tot això, si ahir fèiem números sobre la part baixa i sobre quants punts caldran fer per salvar-se, si sou dels fidels segur que recordeu que dèiem que les últimes 3 temporades a aquestes alçades l'equip que marcava el playout estava exactament igual que com està el Castelló en aquesta temporada i que al final el límit el va marcar els 42 punts de la promoció de permanència. Avui, en comptes de fixar-nos en això, ho fem en l'abaraix del Sabadell amb els equips que es troben immersos també en aquesta zona baixa. D'entrada queden duels directes encara, com l'Alcoyano, com el Castellón o com aquest mateix diumenge el del València-Mestalla, però amb un final de Lliga tan comprimit, tan ajustat com el que s'aventura i sobretot amb un abaraix general tan pobre com el que acumula el Sabadell fins ara, serà clau saber com estan els abaraix particulars. I la veritat és que el centre d'esports tampoc és que surti massa ben parat. El resum de tot això, de com està la cosa, ens la porta al Pau Vituri en el següent informe, també amb la veu de la Núria García. A 8 jornades per acabar la Lliga, la classificació del grup tercer s'ha escapçat en 2. Entre l'11è i el 12è hi ha 6 punts de marge. Entre el 12è i el QE, només 4. El centre d'esports ja té assumit que la seva lluita d'aquí a mitjans de maig serà salvar la categoria. Però nefasta ratxa de resultats al marge, a l'equip se li planteja ara un altre problema, el golaveraix particular amb els rivals que estan implicats en aquesta mateixa lluita. El repassem un a un.
Paralada Girona B, 12è amb 34 punts.
El centre d'esports té l'avaraix perdut amb l'equip Champagner. Després del 2-2 que obria la Lliga, el conjunt que dirigia Toni Saligrat va caure per 2-0 al famós dia dels incidents del tècnic de Torrent amb alguns aficionats i la posterior destitució.
Egea, 13è amb 34 punts.
És un dels interrogants que té pendents l'equip. A terres aragoneses, el Sabadell va caure per 2-1. Caldria un triomf per 2 gols a la penúltima jornada de Lliga per robar-li l'avaraix particular a l'equip dirigit per l'exarlequinat Guillermo Fernández Romo.
Teruel, 14è amb 34 punts.
Un dels casos més sagnants de les últimes jornades. A la primera volta, el Sabadell va signar un bon partit imposant-se per 2-0. A la segona, ara fa 2 setmanes, mateix resultat a Pinilla favorable als de Dani Asso. En el global, el balanç dels aragonesos és de menys 9, el dels arlequinats de menys 16.
Castellón, 16è amb 32 punts.
Segon interrogant, i a dia d'avui l'únic enfrontament directe favorable al centre d'esports. A la jornada 35, tots dos equips s'han de veure les cares a la nova Creu Alta amb el 0-1 vigent de la primera volta a Castàlia gràcies al gol d'Adri Cuevas.
Ontinyent, 17è amb 32 punts.
És l'únic rival directe que de moment ha aconseguit guanyar-li tots dos enfrontaments al Sabadell. Amb Toni Saligrat, el 0-2 de la primera volta, amb dos gols en els últims minuts de partit. I amb Quico Ramírez, el 3-1 del Clariano.
València Mestalla, 18è amb 31 punts.
El pròxim rival dels Arlequinats, el Centre d'Esports, tindrà una nova oportunitat per anotar-se el primer baraj particular a favor. L'1-1 de Paterna afavoreix els de Quico Ramírez si aconsegueixen guanyar aquest diumenge. Un empat, d'altra banda, faria saltar a escena l'averaj general i aquí el filial valencianista té un menys 5 que li és favorable.
Conquense, 19è amb 31 punts.
L'últim rival a qui ha aconseguit vèncer el Sabadell el dia de l'estrena de Quico Ramírez, precisament. No obstant això, l'1-0 dels Arlequinats a la Nova Creu Alta va ser insuficient per revertir el 2-0 de la primera volta a la Fuensanta. I el Conquense també li té guanyat l'averaix particular al conjunt sabadellenc.
Alcoyano, 20è amb 30 punts.
A l'antepenúltima jornada, el Centre d'Esports haurà de visitar un camp, el Collau, que històricament ha estat un fortí, però que ha deixat de ser-ho en les últimes dues temporades. Ara bé, els alcoyans juguen amb avantatge gràcies al solitari gol d'Hernán Lino a la Nova Creu Alta. En total, 4 duels particulars perduts i 4 més en interrogant. D'aquests últims, una victòria momentània, un empat i dues derrotes. En cas de triple empat o més, es valorarien els duels individuals entre aquests equips, establint-se una classificació paral·lela. I en cas d'empat, també es mirarien els gols a favor i en contra. En última instància, si aquí persisteix la igualtat, a múltiples bandes entraria en joc el balanç de gols a favor i en contra. I aquí, com hem dit, el Sabadell ho té magre. Ara mateix, el menys 16 en el global dels Arlequinats és el pitjor balanç de tot el grup. Només s'apropen el menys 14 del Conquense i l'Alcoyano. En definitiva, 8 jornades de calculadora i un problema afegit al gol averaj per intentar salvar la categoria.
Hola, sóc Pedro Capó, jugador del Centre Esport Sabadell i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Minuts i mig per sobre d'un quart de tres de la tarda, és a dir que si hem de dependre dels averaj, malament pinta la cosa, potser millor no haver de recórrer aquests empats a la classificació, ja sigui entre dos o més equips, pel que pugui passar. Dèiem al principi que avui dos jugadors que han guanyat protagonisme serien els que valorarien la situació del Sabadell. Després d'Edgar, escoltem a Manuel Gato, un jugador que amb la marxa de Toni Saligrat va perdre pes. El de Benidorm, des de l'arribada de Quico Ramírez, només havia jugat 33 minuts, repartits entre el partit contra el Conquense de manera molt testimonial i mitja horeta amb el comptada contra l'Espanyol B. Diumenge, la Ciutat Esportiva Llevantinista va ser titular per primer cop des de l'arribada a la banqueta arlequinada del Tarragoní. De fet, Quico Ramírez ja deia que era un missatge també per la resta, que aquí tothom suma. Una mica en la línia de la valoració que feia Edgar del seu gol, no serveix de massa tornar a l'11 si l'equip tampoc aconsegueix un triomf. Per tant, el regust de l'atacant alacantí en aquest sentit també va ser agradós.
La verdad es que es difícil sacar conclusiones a nivel individual por la frustración, ¿no? que conlleva, ¿no? A nivel colectivo, que es lo importante. Bueno, personalmente, pues el hecho de competir, me he encontrado bien, pues he intentado ayudar en la medida de lo posible de, pues al equipo y, bueno, a nivel individual, pues claro, después de tantas semanas sin competir, pues las conclusiones que saco pues son positivas, pero claro, el hecho de que el resultado sea negativo, pues al final tira un poco el trabajo individual de cada uno de nosotros, ¿no?
Gato també ha analitzat el perquè d'una situació tan complicada com l'actual del Sabadell, amb 9 jornades seguides sense guanyar. És cert que Bunyol, al Centre d'Esports, va generar força a nivell ofensiu, però el de Benidorm creu que el problema és a l'altra àrea.
Conocemos la categoría, sabemos que encajar mucho, bueno, cuando un equipo encaja muchos goles, pues se acerca mucho más a perder que a ganar o a empatar y bueno, y así es. Generar, pues es bueno, independientemente de que marques o no, hemos marcado un gol, pero bueno, podríamos haber marcado más, pero bueno, el hecho de generar es bueno, pero sí que tenemos que cerrar nuestra portería porque bueno, es obvio, ¿no? Que cuando encajas, pues al final es muy difícil y más fuera de casa.
De fet, pensant ja en el compromís de diumenge a casa contra el València Mestalla, com us dèiem ahir, amb iniciatives, amb preus populars de 5 euros a lateral i, sobretot, invitacions, tantes com vulguin, com vulgueu, pels socis, per convidar amics i coneguts, fins i tot amb descomptes en el que és el merchandatge del centre d'esports. Totes aquestes iniciatives centrades ja en aquest duel contra el Mestalla per tornar al camí del triomf. En plana esportiva, el que diu Gatto és que considera essencial millorar aquest rendiment en defensa de l'equip per tornar al camí del triomf.
Tenemos que corregir eso, eso es un trabajo colectivo, eso no es un tema ni de la parte de atrás, esto es un tema colectivo, ¿no? Igual que el tema ofensivo. Entonces, pues nada, intentaremos incidir en ello para que no se repita, porque creemos que está ahí la posibilidad de puntuar, de ganar, pasa por corregir ese aspecto.
Doncs amb deures a fer de cara al futur més immediat, transcendental, tanquejar ja d'una vegada per totes la porteria, com dèiem ahir, 45 gols, és que és una autèntica animalada, una sagnia al darrere, una hemorràgia, 45 gols en 30 partits, un gol i mig per partit en contra, i més tenint en compte que a casa no s'acostuma a encaixar massa, però vaja. Avui la plantilla ha tingut un dia lliure, a partir de demà plenament centrat ja en aquest Sabadell Mestalla de diumenge, amb horari habitual a les 5 de la tarda, contra el Cornellà fa 10 dies. Més de 4.000 seguidors es van donar cita al temple, veurem quina és la resposta de l'afició de cara a aquest duel vital pel futur arlequinat. Una derrota condemna, com dèiem, segur sí o sí, l'equip de Quico Ramírez a caure a la zona de descens. 21 minuts i mig clavats per sobre de les dues, fem una aturada en el camí. Avui el programa ve farcidet, per exemple, hem de parlar de bàsquet, hem de fer-ho de rugbi o d'handbol, entre altres coses.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
Històries dels diners.
Aquilar o comprar.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quart i mig de 3 de la tarda. Canviem ara d'esport. El Global Bàsquet s'ha assegurat la permanència. La primera divisió de bàsquet en cadira de rodes en vença el Vista Azul per 70-56. El duel es va ajornar en el seu dia per problemes amb el vol dels sevillans i era un dels enfrontaments decisius per evitar qualsevol opció de descens, ja que el Vista Azul és el penúltim classificat d'aquesta primera divisió. Els locals sempre van anar per davant i, tot i que al final del tercer període els dos Cartrigo només guanyaven per 5 punts de diferència, no van perdre els nervis i van ampliar l'avantatge fins als 14 finals. Amb aquest resultat i gràcies a l'abaraix particular guanyat amb els sevillans i també amb el Bahia de Càdiz, els sabadellencs certifiquen així la permanència matemàtica a la categoria. El jugador més encertat d'aquest partit va ser Òscar Onrubia, amb 21 punts. Com estàs, Òscar? Bona tarda.
Buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estamos?
Feina feta, ¿no, Óscar? Permanencia a la butxaca y, a més, amb marge, amb tranquilitat.
Sí, la verdad es que ya tenemos una tranquilidad bastante acomodada, ya que este era un partido bastante importante. Nos jugamos, como tú bien dices, la permanencia. Un partido de muchos altibajos, muchas subidas, muchas bajadas, momentos tensos, pero al final supimos mantener la tranquilidad hasta el final y bueno, tuvimos nuestra recompensa.
Us esperàveu aconseguir-la el mes de març, aquesta permanència, anar tan tranquil sense patiments les últimes jornades?
Sinceramente, siempre hay que tener respeto al rival y nunca hay que ir con la mentalidad de que el trabajo está hecho ni acomodados, por así decirlo. Todos los rivales son duros, cualquier rival puede ganar, cualquier rival puede perder. Entonces, siempre vamos con ese punto de tensión y alerta para no bajar el ritmo.
5 victòries en el que porteu de Lliga, 6 derrotes, per tant, zona mitjana i tranquil·la la classificació. I a partir d'ara, ara que teniu ja la permanència a la butxaca, quin objectiu us marqueu?
Bueno, obviamente, como cualquier club, lo que queremos es ganar y intentar llegar a lo más alto, pero obviamente no, también tenemos que destacar que ya manteniendo categoría, la presión que podíamos llegar a tener antes ya no la tenemos, por lo tanto podemos disfrutar mucho más de nuestro juego sin ningún tipo de presión.
Heu hagut de fer canvis també en el joc després d'alguna baixa destacada que vau tenir respecte a la temporada passada. També ha arribat algun jugador com el Xavi Vendrell pels partits a casa. El millor de tot és que sembla des de fora com a mínim que el projecte va consolidant-se, no? 2 anys des de la reestructuració de categories al bàsquet en cadira de rodes i sembla que el Global estava més que refermat en aquesta primera divisió.
Sí, sí, sinceramente cuando se creó esta iniciativa no se sabía muy bien para dónde podría encaminarse, pero mira, aquí estamos después de 2 años muy consolidados, mantenidos y sinceramente creo que esto puede tener para mucho tiempo y puede seguir mucho tiempo más.
De fet, en el teu cas, fins i tot internacional. Per tant, és una mostra més del creixement, no?, que està desenvolupant el Global Bàsquet aquí a Sabadell.
Sí, sí, de momento personalmente a mí Óscar Trigo y Global Basket me lo está dando prácticamente todo. He aprendido prácticamente todo lo que he podido llegar a saber en este club, entonces le debo mucho.
L'última setmana no hi havia competició, només el Global va jugar el partit que vau ajornar el seu dia contra el Vista Azul, però aquesta ja torna una altra vegada a la rutina habitual en aquesta primera divisió de bàsquet en cadira de rodes i aquest dissabte a les 6, déu-n'hi-do, no?, amb el partidet, partit dur a la pista del segon, el Servigés Burgos, no sé com l'afronteu aquest desplaçament.
Bueno, como bien te he dicho antes, ya no vamos con presiones, no vamos con la mentalidad de ganar sí o sí, porque tampoco nos estamos jugando nada, pero obviamente siempre tenemos el instinto competitivo, siempre tenemos las ganas de darlo todo, de demostrar que ahí estamos y que tenemos capacidad para luchar, entonces nos lo tomamos desde el punto de vista tranquilo, pero siempre alerta.
Fa poc vau estar a les Rozas contra qui és el líder invicte de la Lliga. Clar, el Servigés Burgos potser no és com el conjunt madrileny, però també déu-n'hi-do el potencial que té.
Sí, la verdad que las Rozas fue muy superior a nosotros, tanto en visión de juego como en juego en sí. Nos superó en casi todos los ámbitos y Servigés Burgos, bueno, no es el mismo juego que las Rozas, pero también es un equipo muy potente, con jugadores muy ofensivos, muy anotadores, y hay que tener cuidado con cada uno de ellos.
L'última que et faig, Òscar, pensant ja no tant en aquesta temporada, amb aquesta permanència que ja hem valorat, amb el que queda de temporada, etc., sinó ja més a mitjà termini, veient que l'equip s'ha establert, s'ha consolidat a la categoria aquesta intermitja del bàsquet en cadira de rodes, i veient la feina que porteu ja acumulada un bon grup des de fa temps, el creixement fins a on creus que pot arribar aquest Global Bàsquet, coneixent l'estructura, els jugadors, creus que fins i tot es pot somiar en temporades següents amb fites ja més ambicioses?
Bueno, actualmente hay que ser realistas y el club es el que es. Estamos muy contentos con ello, pero tenemos algunos problemas de financiación, por así decirlo. Entonces, de momento, creo que el mantenernos en categoría puede ser totalmente rentable, pero el hecho de poder llegar a subir a División de Honor aún no lo tenemos muy muy claro, pero bueno, aún faltan algunos meses, aún falta tiempo para meditar decisiones y nunca se sabe para dónde puede ir.
Doncs, poc a poc, piano piano, que dirien els italians. Òscar Onrubia, jugador del Global Bàsquet, enhorabona per aquesta salvació, la trasllades a tot el vestidor, al cos tècnic, i a gaudir del que resta de temporada. Una abraçada.
Muchas gracias, un abrazo.
De Dèiem ahir que el programa estava assentat en no massa bones notícies. Avui, en canvi, com a mínim en el món del bàsquet, la veritat és que gairebé tots són somriures, perquè després d'aquesta permanència matemàtica del Global Bàsquet també hem de comentar el cop d'efecte que va fer el bàsquet Pia a la Copa Catalunya. El líder, el Ripollet, posava a prova la fortalesa dels escolapis al carrer Garcilaso, al Pia Garden, que li diuen a través de Twitter, i també va caure rendit. Un triomf importantíssim pels locals, 79-70, en la lluita per evitar la zona de promoció de permanència, un duel que va ser realment molt igualat i que va tenir de tot, fins i tot una llarga aturada en el tercer període a causa de la lesió de l'àrbitre principal. Malgrat els esforços de Damià Páez per intentar curar-la, finalment no va poder continuar i es va quedar un sol col·legiat xiulant aquest partit. En canvi, l'esforç de Páez sí que va funcionar sobre el parquet. Ha anotat 25 punts, 5 triples inclosos i dos d'ells en els moments claus, un abans d'acabar el tercer quart i un altre en començar l'últim, que obrien una escletxa ja definitiva en el marcador. El dorsal 15, Escolapi, explica què sentia en els moments més tensos del duel.
Se sent que tot va molt lent i tu vas molt ràpid i tota la grada t'impulsa, els teus jugadors t'impulsen. És un moment màgic, que per això juguem a bàsquet.
Tot i la seva gran actuació individual, Damià Páez agraeix també un cop més el suport de l'afició al carrer Garcilaso. Guanyi o perdi l'equip, de fet, diu el jugador Escolapi, que és clau per entendre el gran moment a casa de l'equip.
La situació de l'equip és molt important, però sobretot la gent que hi ha a la grada, un 10, sempre, sigui qui sigui el rival, sempre venen, sempre animen, sempre estan amb nosaltres, en els moments baixos, en els moments alts, un 10. L'afició és un 10 i això ens dona molta vida, a casa som complicats.
Molta vida fins al punt d'aconseguir victòries de prestigi com la d'aquesta setmana contra el líder, contra el Ripollet. La Pia escala fins a la setena posició ara d'aquesta Copa Catalunya, tot i que segueix amb un triomf de marge només respecte a la zona de promoció de permanència que ara marca l'AS. Al final del partit, un dels que va gaudir al carrer Garcilaso, el Pau Vituri, va xerrar una estona amb el Jaume Prat, amb l'entrenador Escolapi.
Avui, segurament, amb un dels homes més feliços aquí al carrer Garcilaso, fa que sí, amb el cap, una mica, amb el Jaume Prat. Jaume, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Més que res, també, per una victòria important a nivell classificatori, sobretot per qui era, no? Per qui hi havia davant. Ripollet, líder, només 4 derrotes en tota la temporada. El que s'ha fet és important, és de prestigi.
Sí, hem fet molt bé la feina avui. Tot el que hem parlat, hem tingut la concentració suficient com per poder-ho transportar a la pista i la majoria de coses que hem parlat doncs han passat. Llavors, només felicitar els nostres jugadors i felicitar per dir que ha fet el Ripollet, perquè també mai ha estat morts aquest equip aquest any i ho està demostrant partit rere partit.
Segurament han estat dos partits en un, no? Portàveu pràcticament tres quarts d'una anotació molt alta, un ritme anotador bastant alt. Hi ha hagut una acció, l'hem explicat també, marcador molt igualat, ara no el recordo exactament, diria que era un 64-62 aproximadament, que s'ha lesionat una dels dos àrbitres i aquí s'ha aturat el joc. No sé si un com a entrenador, quan ha plantat batalla durant tres quarts al Ripollet, pensa, ai, aquesta aturada, igual ens pot anar malament.
Sí, caràcter pessimista i sí que és veritat que ha passat pel cap, perquè bueno, et trenca el treball que portes fent, et trenca la dinàmica i bueno, la sort que hem tingut és que no hem baixat a nivell de concentració i doncs la constància de concentració que ens ha faltat a bona part de la temporada, doncs ara l'estem traient i portem una segona volta d'un nivell de bàsquet molt, molt alt, al meu entendre.
A partir d'aquest moment l'equip ha agafat un to defensiu molt bo, els últims 12 minuts en defensa molt bons, juntament també amb l'encert anotador del Damià Páez, que ha fet 3 triples i que està fent també un tros de temporada.
Sí, ja ho portem comentant setmanes. El treball del Damià durant la setmana és bo i aquest any està donant un plus en el seu rendiment dintre els partits. Vull dir, és un tio d'un nivell i d'un talent doncs ja no es pot qüestionar, perquè ho està fent cada cap de setmana quasi bé quan juguem a casa, i a partir d'aquí doncs contents per la victòria
i per la classificació. Ho hem començat allò girant una mica perquè era el líder, però evidentment no podem oblidar que evidentment l'equip està en aquesta zona calenta i ara ha encadenat una ratxa bona de resultats.
Sí, els resultats ara aquesta jornada doncs no ens acompanyaven per aconseguir els nostres objectius. Nosaltres ara estem a 2 victòries per complir-lo, però bueno, veient el vestuari ara mateix com estan i el treball entre setmana i la intensitat que donem i estem demostrant durant els partits, doncs probablement en aquest final de temporada no vols que s'acabi, no?
Recte final, 5 partits, ho dèiem ara, el primer d'ells, déu-n'hi-do, si el d'avui ha estat complicat contra el Ripollet, ara contra el segon, contra el Badalonès, per tant, un altre partit on s'hi han de posar els 5 sentits.
Sí, anem a la plana un altre cop i a intentar, sabent que hem fet la feina, sabent que hem assegurat aquest partit del Ripollet a casa, que era per nosaltres molt important si el sumàvem, i anar allà amb els deures fets. Evidentment, en aquestes alçades de temporada doncs, no hem de faltar o de tenir consideració tots els equips, però anem a la plana un altre cop sense por.
Queden, després d'aquest partit, 4 més. Aquests 4 sí contra rivals que una victòria per dalt, 2 victòries per sota, de la zona aquesta de la classificació. Per tant, vaja, suposo que una mica... Parlàvem amb el Damià Paez també fa una estona. Suposo que la victòria d'avui... L'equip no ha de caure en aquesta certa relaxació, no? De pensar-se que era el líder i les coses estan fetes perquè el calendari no dona una treva.
Ah, sens dubte. Ja et dic, vull dir, nosaltres necessitem, dels 5 partits que queda, necessitem 2 victòries com a mínim i hem d'anar per elles. Ells són tots guanyadors i saben el que costa entrar a una pista de bàsquet i treure els 2 punts. A partir d'aquí anirem amb tot al Badalonès.
I l'última, Jaume, per comentar un detall també, perquè evidentment un si avui ha estat al carrer Garcilaso es queda amb la imatge de cada triple anotat, cada rebot agafat, com el celebrava la banqueta, com el celebraven els jugadors que no estaven sobre la pista, sobre el parquet en aquell moment. És molt important, no?, que un equip, que una plantilla en aquests moments estigui al màxim d'unida possible i estigui tan implicada i tan ficada en el desenvolupament d'un partit, suposo.
És clau. Sí, avui el Damià doncs ens ha ajudat molt a la notació, però l'Oriol Andrés, el Jordi Gorina, el Miguel, el Josele, el Rashid, és que no dir tots els noms que han sortit a pista i han defensat seria injust pel treball que s'ha fet. Tenim la sort de tenir un molt bon bloc, que ens portem bé, que ens reunim per fer allò que ens agrada més, que és jugar a bàsquet, i molt feliç de poder-los entrenar.
Doncs Jaume Prat, tècnic del Bàsquet Pia, felicitats per aquesta gran victòria 79-70 contra el Ripollet i tota la sort del món en aquest tram final de temporada.
Moltes gràcies i gràcies per donar suport al bàsquet a la ciutat.
Hola, bon dia, soc Borja Burgos, entrenador de l'Escola Pia i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. No us ho perdeu.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda en directe després de parlar de bàsquet i d'aquestes bones notícies. Ho fem ara d'handbol perquè el Barça Lassa s'ha proclamat en els últims dies campió de la Lliga Sobal. L'equip de Xavier Pasqual ha establert diferents rècords aquesta temporada amb aquesta nova victòria a la competició domèstica. D'entrada, per primer cop, un club encadena 9 títols consecutius. A més, és la vegada que el guanyador es proclama abans campió. Li han sobrat 7 jornades, una animalada també, al conjunt blaugrana, superant la seva pròpia marca de 6 l'any passat. I en el partit que donava el títol matemàtic als culers, triomf contundent per 40-24 amb una autèntica exhibició del sabadellenc Aleix Gómez contra el Guadalajara, autor de 8 gols. La cosa no s'atura, demà juguen a Logroño, així que contactem amb l'expedició blaugrana. Aleix Gómez, felicitats d'entrada, bona tarda. Hola Aleix, estàs per aquí? Doncs no podem escoltar ara l'Aleix Gómez, el jugador sabadellenc del Futbol Club Barcelona Lassa, per poder xerrar una estona amb ell. Ara sí que el tenim per aquí. Aleix, què tal, com estàs?
Hola, bé, molt bé.
Dèiem, felicitats, era una qüestió de temps, veient que heu guanyat tots els partits que heu jugat, però ara que ja s'ha confirmat, la cosa no s'atura, eh?
Moltes gràcies, sí, doncs ara hem de seguir amb els partits que queden i a la Copa del Rei i la Champions.
A Espanya no hi ha qui us faci ombra, qui us aturi. La veritat és que aquí és un passe hegemònic per la Lliga.
Bueno, estem rotllant molt bé, preparem tots els partits el dia a dia i bueno, ara hem de seguir, com he dit.
Estem ara mateix parlant amb l'Aleix Gómez, el jugador sabadellenc, en l'autobús que transporta l'equip blaugrana cap a Logronyo per jugar partit demà de la Lliga Asobal. Aquí a Sabadell tenim també un altre exemple molt similar a l'Aleix, el de l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení, que pràcticament ho guanya tot des de fa una dècada aquí a casa i que cada any lluita també per la Copa d'Europa. Suposo que la sensació deu ser una mica similar, no? El rodatge i el nivell en les competicions d'aquí de casa, les estatals, clar, no és el mateix que quan toca anar després, per exemple, per Europa.
Sí, hi ha molt bons equips d'Europa, però bueno, ho hem dit sempre, la Lliga ens la treballem amb el dia a dia, i com has dit, a Europa hi ha molt bons equips, però igualment estic anant 100% sempre.
Es nota per això la diferència de nivell? Quan un afronta un partit de Champions, per exemple, venint de partits en els quals normalment guanyeu per molta diferència, això noteu que després falta aquest punt, no sé si dir d'estar més endollats, més connectats, o que costa una miqueta més anar canviant el xip?
Bueno, a mi em sembla que no, tots els que estem aquí som molt, molt professionals, ens entenem al 100% cada dia, i sí que es nota molt físicament la diferència entre l'Europa i l'Espanyola, però nosaltres ho treballem bastant i jo crec que estem bastant preparats.
De moment segueix en vida l'objectiu de guanyar-ho tot, de fer el 7-7 4 anys després d'haver-ho aconseguit ja. És la fita, no?, intentar fer la plena de títols.
Home, la veritat és que estem fent una temporada molt rodona, si aconseguim fer tots els títols, i està clar que anirem al 100% a per ell.
A la Champions, per això, la cosa està ajustada. Avui miràvem el palmarès a la redacció aquí a Ràdio Sabadell i dèiem 7 campions diferents de la Champions d'Europa en les 7 últimes edicions. Tu com ho veus, enguany? Qui veus aquí lluitant pel títol?
A mi sembla que nosaltres tenim molt bon equip. El PSG també té molt bon equip, però bueno, està clar que la Champions està en els millors equips del món i que no és fàcil guanyar-la, però s'haurà d'intentar.
Diria, de fet, que si al final acaba guanyant el PSG seria el 8è equip en 8 temporades. Per tant, encara s'ampliaria més la ratxa. És el gran repte, no? Per això, després de 3 anys sense haver guanyat la Copa d'Europa i amb el palmarès, amb l'historial i amb els recursos que té el Barça, guanyar la Champions és el gran objectiu de la temporada, no?
Sí, a mi em sembla que és una de les competicions més guapes que hi ha, i sí, és el gran objectiu anar per la Champions i poder guanyar-la, sí.
Volia preguntar-te també com estàs vivint aquesta temporada a nivell individual, en clau personal. Les teves estadístiques, evidentment, van a l'alça, perquè per una qüestió fins i tot d'edat, de joventut. Un gol amb el primer equip fa 4 anys, 26, 9, l'any passat ja 66, que és quan vas treure el cap ja de manera definitiva a la Sobal, consolidat a la primera plantilla, i aquesta temporada portes 82 dianes a la Sobal en 22 partits. Tens aquesta sensació que és la campanya d'haver-te ja establert de totes a la primera plantilla del Barça? Cada cop tens més galons?
La veritat és que estic molt content, sí, m'han acceptat molt, molt bé, m'han donat l'oportunitat, però bueno, com tu has dit, la cosa ha anat bé i ara he de seguir perquè pugui anar millor.
L'última, et pregunto ja, en clau individual també, pensant en el futur, hem parlat de la Champions, del repte de guanyar tots els títols d'aquesta temporada després d'aquesta Lliga Sobal que acabeu de conquerir. A nivell individual i pensant ja no en aquesta temporada, sinó a llarg termini, quins reptes et marques?
Individualment?
Sí, sí.
Doncs individualment que pugui jugar amb 5 minuts, que ho faci bé i que pugui ajudar l'equip a complir els seus objectius.
Doncs Aleix Gómez, extrem dretada al Barcelona Lassa d'handbol sabadellenc, format en el seu dia a l'OAR. Enhorabona per la Lliga conquerida amb rècords inclosos, amb tanta diferència respecte al segon classificat, i bon viatge cap a La Rioja, cap a Logronyo. Una abraçada.
Perfecte, moltes gràcies.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Rosa dels Vents on Tour.
Us convidem a les jornades informatives dels nostres cursos d'anglès a l'estranger i de les colònies d'estiu. Propera parada, Sant Cugat. Us atendrem personalment a l'hotel AC Marriott de Sant Cugat el dijous 28 de març de 4 a 8 de la tarda. Informeu-vos ara a la web rosadelsvents.es.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres, sort que això és ràdio i que no es veu el que passa a l'estudi amb les cadires que marxen de la seva posició. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Hem de parlar de rugby. Malauradament, a la prèvia parlàvem ja d'un repte que no només depenia del Sabadell Rugby Club, tot i que tenia una final. Per posar-nos en situació, havien de guanyar els nois de Fran González al filial del Gòtics a casa, a la Roureda, i esperar que el Badalona després punxés contra els Senglars. Es va donar només el 50%. Malauradament, qui no va fer la feina va ser el conjunt sabadellenc, no?
No, perquè va perdre 7-34. Era un duel decisiu. El que guanyés del Sabadell contra el Gòtics B...
Tindria opcions.
Tindria opcions. Es classificava sempre i quan el Badalona perdés al camp del Senglars, cosa que va passar. I, si recordes, el Fran González, en els dies previs, ja et va dir que...
Sí, va pronosticar que passaria això, sí.
Que era molt difícil. Que, de fet, tu li vas dir... L'endemà es jugava a Badalona al camp del Senglars, no sé si els anireu a veure, i et va dir, home... És molt difícil que Badalona i el Sabadell havia de guanyar, cosa que no va fer. I no ho va fer sobretot per un mal inici de partit. 0-17 en 20 minuts i escaig de partit que portàvem. Després és veritat que es van posar 7-17, però finalment el Gòtics va sentenciar el partit. Hem parlat amb el capità de l'equip, el Nicolás Javier Macchiotosi, argentí, i diu que, tot i que el partit va començar malament, és una tònica habitual de tota la temporada i que aquest cop, finalment, però no van poder-ho tirar endavant.
Tenim tota la temporada que està passant el mateix. Ens costa entrar en xoc als partits. Això és una situació que gairebé la tenim en tots els partits. La vam tenir en tots els partits. Però vam plantar cara i vam intentar. De fet, vam marcar nosaltres la següent. Però vam tancar molt bé en defensa.
Doncs van acabar en defensa, no van poder fer la feina, depenien d'ells mateixos, veient que segurament el Badalona l'endemà perdia contra els Senglars, però es va escapar aquesta oportunitat. Per cert, m'encanta el nom, eh? Nicolás Javier Macchiotosi, un jugador argentí que no sé què més t'ha explicat avui.
Doncs quan li hem preguntat si ha estat un cop dur pel vestidor, ell ha dit que sí, però sí que mirant tota la temporada... És veritat que l'equip va començar amb 3 derrotes, però com que l'equip ha anat de menys a més, doncs està força satisfet en com ha anat evolucionant l'equip, i especialment amb la victòria, recordaràs, contra els Carboners de Terrassa.
Sí,
home, victòria...
tant, la primera en un derbi.
Efectivament. I l'equip, de fet, des d'aquestes 3 primeres derrotes, ho ha guanyat pràcticament tot. Només va perdre contra els Cocodrils, que són els líders, i només van perdre per 7 punts, és a dir, competint fins al final. I finalment aquest partit també decisiu contra el Gòtics. Així ho explica el capità Nicolás Javier Macchio.
Sí, bé, al principi va ser un cop molt dur, però vam estar parlant molta estona després del partit, al vestuari, i mira, escolta, sincerament, vam començar la temporada molt malament, no vam fer la preparació física necessària per perdre una falta d'acord amb l'Ajuntament.
Doncs aquest problema d'entrenaments, aquestes condicions que comentava ara també un dels jugadors de més pes, més protagonisme en aquesta plantilla del Sabadell Rugby Club, un Nicolás Javier Macchiotosi, que deixa el rugby.
Això diu.
Segur.
Això diu. Diu que s'ha vinculat al club, que l'estima molt, que estima molt l'esport. Dius això de segur perquè...
Ho dic perquè fonts internes ens deien és un malalt del rugby, és molt difícil que pugui desvincular-se coneixent-lo del món del rugby. Per això preguntava si ho tenia clau.
I ho és un malalt del rugby, diu que seguirà vinculat al club, intentant ajudar al Sabadell amb aquests problemes de cama, etc. Però diu que els 4 fills que té li tiren més.
Jo no puc seguir... la família tira més i els quatre petits de casa demanen al papa. Seguiré al club perquè estic lligat per sempre, però bueno, intentarem gestionar amb l'Ajuntament i em poso endavant per qualsevol gestió per poder tenir una situació millor.
Per cert, accent argentí, però bon català també, del capità del Sabadell. Correcte. Rugby Club, que es retira com a jugador, però seguirà vinculat al conjunt arlequinat, simplement per rematar-ho. S'ha quedat l'equip amb la mel als llavis, sabent que si hagués guanyat aquest últim partit hagués pogut lluitar a les semifinals. Finalment ha estat sisè classificat a la competició. Clar, el que comentava ara una mica, no?, que després de l'inici de temporada ha anat clarament a l'alça. El problema és que tant rama contracorrent per al final acaba ofegant a la vora del riu pràcticament, però malgrat tot una bona temporada, fins i tot si mirem a l'altra banda de la Mancomunitat, si mirem cap a Terrassa, amb aquesta rivalitat, no cal que riguis, que sempre aquí a Sabadell tenim entre Sabadell i Terrassa.
Sí, ho dèiem abans, que el Sabadell va aconseguir aquesta importantíssima victòria contra els Carboners, i de fet amb aquesta sisena posició l'equip ha quedat un lloc per sobre dels Carboners de Terrassa. Per tant, és un petit consol, no?, que es pot quedar l'equip després d'aquesta, al final, bona temporada dels de Fran González.
Doncs Sergi Parc, home, rugby, avui per un dia. Gràcies, fins ara.
Fins ara, Adri.
Hotel Suís.
Els últims minuts del programa, com gairebé cada dimarts, els dediquem al món del futbol sala amb una jornada que realment ha estat rodona pels sabadellencs a la segona divisió B, especialment per l'escola Pia. Els escolapis van derrotar sense moltes complicacions el Cué, el Segor B, i es reenganxen així a la lluita per les places que donen accés a la Copa del Rei quan semblava que més complicat estava el panorama. Els homes de Borja Burgos es van desfer del rival per 4-1 i també aprofitant l'ensopegada del Mataró, que s'apropa així d'aquesta manera al conjunt sabadellenc a només dos punts de la tercera plaça, l'última que dona dret a disputar aquesta Copa la temporada vinent. A més, el conjunt de Can Colapi encara podria fins i tot atrapar el Manresa, que és el segon i que tampoc va guanyar. El pivot local Santi Sardà fa els càlculs necessaris per poder arribar a enxampar aquests rivals.
Manresa, ens posem a 5, però Manresa ara juga a casa del Castelldefels la setmana que ve, i Castelldefels crec que si guanya, matemàticament guanya la Lliga. Per tant, suposo que ens faran un favor, no? I llavors, clar, tenim més opcions d'entrar a la Copa del Rei perquè ja no només obteníem la tercera plaça, no?, sinó que també aquesta segona plaça que també va accés a donar accés a la Copa del Rei.
Recordem que en aquest últim partit contra el Segor B la Pia arrossegava baixes. Per exemple, Pol, Jordi Sardà i també Torres no van jugar en aquest partit, a més d'un Carles Comadran, un dels germans Comadran, que sí que va jugar però que ho va fer afectat per un procés de grip. Després d'una setmana realment negra, ho vam explicar la setmana passada, amb dues derrotes a la Lliga i quedant també eliminats de la Copa Catalunya, una miqueta per sorpresa contra un rival d'inferior categoria, han sabut sobreposar-se tot això, han sabut passar pàgina aquesta setmana negra, i Santi Sardà considera que era realment essencial refer-se ràpid en aquest partit contra un rival de la part baixa per com a mínim no llançar el que resta de temporada i continuar com continuen a hores d'ara amb les opcions ben vives d'arribar a la Copa.
Cap rival és fàcil i menys amb les baixes que teníem, no? I després d'aquesta setmana negra que estaves dient, era vital pues, trencar una mica amb la dinàmica, que l'equip tornés a agafar confiança, que els jugadors que potser juguen menys quan tota la plantilla està bé pues, donessin un pas endavant, i el rival doncs, potser sí que acompanyava.
La bona jornada, com diem, no només va ser de l'escola Pia, sinó que també va ser així per l'altre equip sabadellenc, la va completar el Natació Sabadell, que tampoc va tenir massa dificultats per imposar-se en el seu partit a la pista de Lo Caragol de Lleida per 2-7. Els nedadors se situen setens i estan a mig camí entre els primers llocs i la part baixa de la taula. Ja des de l'inici el club es va escapar en el marcador, silenciant així el pavelló lleidatà, un pavelló particular del qual n'ha parlat el tècnic nedador Diego Blanco.
Es un pabellón chiquitito y la grada está muy cerca del banquillo y sí, sí que apretan. Pero bueno, como te he dicho antes, el equipo desde un inicio supo sobreponerse sobre el rival y al irnos tan rápido en el marcador, pues el público ya luego estava un poco más callado.
Tot i estar a la zona intermitja, Diego Blanco tecla també que no variaran la seva forma d'afrontar les pròximes jornades, oblidant la classificació i buscant d'altre tipus d'objectius potser a més curt termini.
Nosotros peleamos cada semana para ganar, intentamos cada semana subir un peldaño más en la clasificación y eso pues el equipo poco a poco lo está haciendo muy bien, está trabajando muy bien, no es solo este resultado, sino veníamos de semanas atrás de traer muy buen juego y muy buenos resultados y la intención es quedar lo más arriba posible.
Aquesta setmana, per cert, no hi haurà competició a la segona B de futbol sala, hi haurà aturada. De fet, per l'Escola Pia serà un descans doble, ja que la pròxima jornada tocava l'Isur de Terrassa, un equip que ja s'ha retirat de la competició, per tant tindran dues setmanes senceres per recuperar gent, però també per trencar una mica el ritme competitiu, com ha explicat Cerdà.
Per una banda és bo perquè recuperes efectius, però per altra banda trenques una mica el nivell o el ritme competitiu, no? Perquè setmana santa pares molt, cap de setmana ja no entrenes des de dijous fins dimarts, hi ha molts dies que no s'entrena. Llavors, és aquest doble joc, no? Que per una banda ens interessa a nivell grupal, però per l'altra banda també ens trenca una mica el ritme, no?, competitiu.
Balanç agradós d'aquesta aturada de la Lliga pels Escolapis. Millor ha caigut la setmana de descans al Natació Sabadell.
Me va venir muy bien este parón. Tengo más de la mitad de la plantilla con mucha molestia o lesionados y esta semana que no jugamos, pues tendremos tiempo de recuperar a muchos de ellos para afrontar el partido de la Unión, que para nosotros es importante porque es el siguiente y hay que ganar.
Tot això a la segona B, a la tercera divisió, per cert, el grup Zarraona Estudi Barcelona ha perdut un lloc i és cinquè després de caure contra un dels equips més en forma de la Lliga, l'Arenys de Munt, per 7-4. És la segona derrota seguida per l'equip d'Isma Quirós, que dissabte a les 7 rebrà Cal Balsac un Olímpic Floresta, que és 11è, amb 26 punts, és a dir, 10 menys que els zarraonistes. I el futbol sala femení segueix la mala dinàmica dels representants sabadellencs a la Liga Foro 16 Feminismo, és a dir, la primera divisió, l'elit del futbol sala femení estatal. Derrota del Femisport Nou Escorial per 5-1 a la pista de l'UCAM El Pozo Murcia. Aquesta setmana el rival serà la Universitat Alicante, el setè classificat. També jugarà contra un equip alacantí, el Xaloc Alacant, el futbol sala Sabadell Femení Clínica Dental Navarro a la segona divisió. Les alacantines són terceres i les arlequinades segueixen en descens després de la derrota per la mínima per 0-1 contra l'Intersala Promises. Una desfeta que fa més mal encara, ja que el seu rival directe, l'Eurogan Red Star Aragonès, va guanyar. Ho va fer per 3-1 contra l'Hispànic de Torrent i s'ha distanciat ja en 4 punts més la Baraix respecte a un futbol sala Sabadell Femení que cada cop ho té més complicat per treure el cap d'aquesta part baixa de segona divisió.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Tot això pel que fa aquest dimarts, el 26 de març del 2019, demà a l'Hotel Suís escoltarem les paraules de Josu Ozcoidi. En roda de premsa buscarem jugadors que hagin passat pel Mestalla i pel Sabadell. Atenció, perquè tenim una conversa pendent amb un d'ells en present arlequinat. Recordarem què feia el centre d'esports fa mig any, el millor any arlequinat, el millor any de la història centenària del Sabadell, aquella temporada 68-69 que va acabar amb l'equip de Passieguito jugant a Europa, i entre altres coses l'OAR Femení, Associació Lleidatana, amb una visitant que jugarà com a casa, la Marina Graell, jugadora del conjunt de la Terra Ferma i ex de l'OAR Gràcia, també amb el Creu Alta Sabadell en vol, el Sabadell Femení de futbol o el repàs dels equips sabadellencs de bàsquet femení.
Hotel Suís.
Les claus a la mà del Toni González. Mira cap al rellotge i veu que gairebé són les 3 de la tarda, per tant, posem el punt i final al programa d'avui. Més informació, més teca, com sempre, a radiosabadell.fm o, si no, a través de les nostres xarxes socials. Ens podeu trobar al Facebook, també a l'Instagram o @radiosabadell a través de Twitter per estar informats de tot el que succeeix aquí, a la ciutat, a la capital del Vallès Occidental. Que vagi molt bé! Una abraçada enorme, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.